I quan passen gairebé 10 minuts del punt de les 10 del matí, comença el Faves Comptades a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la percepció que tenen els santcugatencs i les santcugatenques de la ciutat. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg, i el Ferran de Juan, membre de la Junta de la Unió, que ha sigut una incorporació a última hora. Seguim esperant el Jordi Casas a veure si arriba a última hora o si se'ns ha quedat adormit. Molt bon dia a tots tres i gràcies per ser aquí a l'estudi Ramon Barnils.
Bon dia.
Ara ho dèiem, posarem la mirada, el focus en la percepció que té la ciutadania de la ciutat i ho fem a expenses del resultat del Divaròmetre, on diu que més del 90% dels santcugatencs es mostra entre molt i bastant satisfet de viure a Sant Cugat. No obstant això, quasi el 40% considera que el municipi ha empitjorat durant l'últim any. A l'altra cara de la moneda, l'enllumenat és el servei més ben valorat de la ciutat i pel que fa al mètode de desplaçament dins del municipi, continua creixent la preferència per anar caminant seguida de lluny pel cotxe. Són dades del Divaròmetre del 2023-2024, un informe elaborat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu copsar la percepció de la ciutadania sobre el municipi. Un informe, podríem dir, que es podria complementar o podríem comparar també amb l'observatori sociològic que es fa des de l'Ajuntament. Bé, si parlem de satisfacció, apunta l'informe aquest 90% dels santcugatencs que es mostra satisfet amb la ciutat. No sé si us identifiqueu amb aquesta valoració i què és el que us fa sentir satisfets o no satisfets de viure a Sant Cugat.
Bé, començo?
I tant.
Sí.
Bé, jo no sé si és el 90, si diria que em trobo absolutament satisfeta, m'hi trobo per unes determinades coses, no m'hi trobo per unes altres determinades. Per les que sí, que és el que tu o sembla que això demanis, doncs per mi és la facilitat que té encara Sant Cugat de socialitzar, de trobar gent a tot arreu a través de les entitats majoritàriament doncs, culturals, socials, etc. I aquesta cosa que si tu vas, diguem, des de l'estació fins al monestir, és molt fàcil, molt probable que et trobis algú amb el qual puguis dir bon dia, bones tardes i puguis parlar d'alguna cosa. Per tant, per mi aquesta és una de les satisfaccions bones i que jo diria que sí, que des d'aquest punt de vista m'agrada viure a Sant Cugat.
I a l'altra cara de la moneda?
A l'altra cara de la moneda, aquesta mena d'individualització que tenim tots, que sobretot mantens tranquil·litat, bons aliments, no soroll, no molestis, no juguem a pilota a la plaça, no cridem, no fem festes, etc. Aquesta mena de percepció d'individualització i que res al meu pati, no?, que es deia en algun moment. Això potser és el que, i no utilitzo la paraula pijaria perquè no m'agrada, però seria una mica aquest entorn que no m'acaba d'agradar de Sant Cugat.
Rogeli.
Jo crec que és una xifra, la trobo molt, molt elevada. 90% de satisfacció.
Entre molt i bastant, seria la forquilla,
sí,
que tampoc vindria a ser el mateix.
Sí. A veure, jo aquí també distingiria a les persones que són o som crítiques, en general, les persones que venim a la ràdio, doncs cadascú expressa el seu punt de vista, que la qual cosa està molt bé, i jo el que percebo aquí a la ràdio, a les tertúlies, i sobretot al carrer, és que hi ha molta crítica, i molta demanda. No parlem d'habitatge, que jo suposo que hi entrarem, per exemple, i et trobes amb moltes, moltes famílies que hi ha algun membre de la família, bàsicament els fills, que han de marxar de Sant Cugat. I això que passava fa 10, 15 i més anys, continua passant ara encara més que mai. Per tant, per aquí, per exemple, no ha millorat. I si preguntéssim, evidentment, aquesta gent el grau de satisfacció, jo crec que és obvi que dirien que el grau de satisfacció no és massa, massa alt. És per citar una dada, però és que en trobaríem d'altres. Pel que fa al tema de l'enllumenat, jo trobo que està molt bé, perquè, per exemple, jo recordo fa anys que es parlava molt del tema de l'enllumenat i que es relacionava Això crec que en va parlar molt els moviments feministes de Sant Cugat,
amb la inseguretat
que donava el fet de que no hi hagués prou enllumenat a Sant Cugat, i llavors això, clar, passaven coses desagradables, sobretot en el món de les dones, el món femení, que és d'on va venir aquesta crítica. Per tant, segur que ha millorat. Sant Cugat s'hi veu millor quan vas pels carrers. No sé si es podria dir el mateix dels barris, que no sempre, crec, i és un punt de vista personal potser, però quan vaig pels barris i també he estat de nit, no sempre hi ha aquella llum necessària, per exemple, parlant de llum, eh? Uh-huh. Els barris continua sent un indret on hi ha molta crítica, des de diferents vessants, eh?
És que continuem trobant una mica aquesta dicotomia, no? Que sembla que parlem sempre d'una part de Sant Cugat, que seria el centre, no? El Rovell de l'Ou, l'antic poble, i després hi ha l'altra cara de la moneda, que no concorda moltes vegades amb la situació del centre, que són els districtes i la resta de barris.
Exacte. Ho deixo aquí de moment, eh?
Ferran.
Bé, jo crec que hi ha dues percepcions, no? Quan des de fora tu dius que vius a Sant Cugat, tothom et diu, carai, un món de llupi, no? Vius en una ciutat. I després l'altra percepció és dels que estem aquí, no? Dels que visquem o que ja fa molts anys que estem aquí, no? Que som més crítics i és on veiem les mancances que pot tenir un Sant Cugat, no? Amb unes infraestructures no adequades per 100.000 habitants. Bueno, jo amb lo de l'il·luminació, com diu ell, estic completament d'acord, no? Vull dir, el centre és una cosa i anar pels barris és molt diferent, no? Hi ha molts barris que sort que no tenim problemes, no? Però que sí que és problemàtica a lo millor anar per allà, no? Perquè estan completament foscos. El 90% tampoc sóc dels que diria jo que és una xifra que tampoc sé valorar-la, jo ara si és un 90, si és un 80. Jo crec que en general la gent, la gran majoria de gent que està a Sant Cugat són gent que han vingut de fora i notem diferència. Vull dir, el que ve a Sant Cugat és perquè busca una qualitat de vida, de poder sortir, de poder passejar, de tindre jardins. El que és autòcton d'aquí, de tota la vida, suposo jo que també deu notar que les coses no són tan maques com sembla.
De fet, el 2000 hi havia 50.000 habitants, el 2025 jo crec que ja podrem dir que són 100.000.
Sí, sí.
Per tant, en 25 anys la ciutat ha viscut un canvi extraordinari.
Jo crec, perdona, que també hi ha una cosa que quan diu, que si tu et pregunten així al bote pronto, tu estàs content de viure a Sant Cugat? Ah, pues sí, no, així, pim-pam. Però després, quan vas analitzant cada una de les preguntes, veus que això hi ha com una certa contradicció.
De fet, hi ha un dels temes que més endavant abordarem.
És a dir, que així a tu et pregunten i dius, ah, pues sí, estic bé, m'agrada viure a Sant Cugat, però després resulta que la ciutat ha empitjorat, que es critica la neteja, que es critica la recollida de residus, que hi ha gent que viu al carrer, que hi ha un percentatge molt elevat de gent que o té problemes per pagar la hipoteca, o no pot pagar la llum i l'aigua, etc. És a dir, que jo trobo que hi ha com una certa contradicció entre aquesta resposta tan estupenda de que aquest 90% està encantat de viure a Sant Cugat amb les següents respostes que trobo que no acaben de ser exactament, no acaben de coincidir.
Seria parlar d'aquest tipus d'estudis, no? Que plantegen
després
dubtes.
Després vas traient una sèrie de temes i crec que aquesta sèrie de temes van aclarint que no todo es orégano, que es diu en castellà.
Mira, precisament el que apuntava Roser, quan es pregunta a les persones encastades si la ciutat ha empitjorat, un 40% considera que la ciutat ha empitjorat durant l'últim any. Quines creieu que són les causes principals d'aquesta percepció? Després entrarem més en profunditat, si voleu, en el tema de l'habitatge, que crec que és una qüestió primordial. I que requereix un capítol a part. Però més enllà de les dificultats d'accés a l'habitatge, considereu que la ciutat ha empitjorat en l'últim any? O què creieu que són les condicions, les conseqüències o les situacions que han fet que un 40% de la gent cregui que ha empitjorat la ciutat en un any?
Home, jo crec que en realitat, o en general, sí que ha empitjorat. El per què, o quina és la situació, o el fonament de per què. No sé, com que ens han anat dient, i jo crec que ens ho hem anat creient també, de que la situació econòmica és horripilant, és tremenda, és gairebé catastròfica, bueno, doncs sigui veritat o no sigui veritat això, creguem-ho, suposem que sí, però en qualsevol cas jo crec que això ha sigut la conseqüència, per exemple, doncs, de disminuir una sèrie d'ajuts, sobretot a les entitats, sobretot al sistema de cooperació, i que això ha fet que hi hagi una percepció de que les coses no van bé o, en tot cas, van pitjor que el que anaven. Si aquesta és la raó, doncs aquesta pot ser una. L'altra cosa, i des del meu punt de vista, crec que la impressió d'alguns ciutadans, almenys, és que no sabem exactament cap on anem, i això crea un cert disori o un cert malestar. I, per tant, jo estic d'acord. Estaria d'acord amb aquesta posició de que la ciutat ha empitjorat.
I esteu d'acord, Ferran, Roger?
Sí.
Rogeli, perdona, que sí. Diu el nom.
Jo, per exemple, estic bastant al cas, des de fa molts anys, amb el tema cultura, per exemple. Perdó. El tema cultura no hem avançat. Jo diria que... I fins i tot hem anat endarrere, perquè hi ha hagut retallades, i això ho ha dit el propi govern. Sense anar més lluny, estem a la setmana dels Barbuts, la setmana que se celebra a Sant Cugat la festa de Sant Antoni, que era una festa molt i molt i molt celebrada. Acabàvem a la Unió ballant, ara la ballem per tenir una mica de pressupost. I l'any passat feia pena. Les poblacions veïnes, Ripollet, Cerdanyola, Rubí, continuen tenint una festa important. I per què dic Sant Antoni? Perquè ho tenim aquí mateix, d'una banda.
Després hem convidat precisament la comissió organitzadora de Sant Antoni Abat per parlar d'aquesta festa.
Però és que, a més, venim d'on venim. A veure, no perdem els referents, no perdem la història. Venim d'una ciutat que era pagesa i està bé que la gent nouvinguda, els nostres nets, els infants, la gent jove, sàpigui, encara que sigui a través només d'una visió, doncs, com és la festa de Sant Antoni, d'on venim. Hi ha un llibre preciós, que és el del Troiano, que ha escrit sobre Sant Antoni, tota la festa i la tradició. Exacte. Doncs està molt bé, però això no ho hem de perdre, i això no es pot retallar, ho sento.
L'any passat la subvenció es va retallar a la meitat.
Sí. I llavors també penso que, en general, les entitats, aquí tenim el company Ferran, que de la Unió, que suposo que més que ningú... Sí. Bueno, més que ningú...
Val més no parlar-ne.
Directament ha estat afectat. A mi també hi ha una cosa que també em preocupava molt, també, que seria també el tema dels carrers. Els carrers, per exemple... Us heu fixat que la majoria de carrers estan marcats amb unes ratlletes de color
vermell rosat, o groc, vermell,
sí. L'acció de la gent gran, eh?
Sí. Això és una feina que no fa l'Ajuntament, a veure que ho tingueu clar, oients i oientes, oïdors i oïdores. Això ha fet la gent gran, que va pel carrer i ha d'anar amb cura per no caure, perquè les voreres i molts carrers de Sant Cugat estan molt malament. I també els escocells, el lloc on hi havia arbres que s'han mort o els han tallat, és un perill també passar per allà, perquè les voreres a vegades són massa. Bé, hi ha moltes coses que s'han de millorar, que s'han de fer i que no es fan. I després una altra cosa que voldria dir és el tema de la comunicació. Jo crec que l'Ajuntament hauria d'estar, no et diré que cada setmana ni cada mes, però hauria d'estar molt sovint donant informació pública del que fa, del que deixa de fer i de com ho fa, perquè hi ha coses que no arriben a la població.
De fet, Rogeli, deixa'm apuntar que el 46% dels encastats, quan li parlen de la relació amb l'Ajuntament, considera que l'Ajuntament és poc o gens transparent.
Doncs ho deixo aquí.
Jo crec que la percepció o les estadístiques aquestes de la gent van més al que veuen de la ciutat. Vull dir, les retallades de pressupostos culturals potser no arriba a tothom. Vull dir, no tothom està ficat en alguna associació o entitat i coneix les retallades, no? el que sí que veuen és com estan els carrers, no? I això també és un problema de desgast. Vull dir, la ciutat en el seu moment es va plantar molts arbres, aquests arbres comencen a fer rels i aquestes rels estan aixecant tot el paviment. Vull dir que també és un tema més de manteniment. Jo crec que quan dius o quan surt aquest 40% que veuen mancances o defectes de Sant Cugat, és més de lo que es veu movent-te per Sant Cugat, més que el que és les retallades, perquè el de les retallades potser ho sabem uns quants, que estem ficats amb entitats i hem notat, i tant que hem notat les retallades. Però la gent del carrer, jo no veig que estiguin per saber tot això, eh? Vull dir, és més, doncs, bueno, el que puguin veure
la percepció de la vida més quotidiana, no? Abordem, si us sembla, ara el tema de l'habitatge. De fet, l'accés a l'habitatge i l'aparcament són els serveis pitjor puntuats. Crec que podríem separar les dues qüestions perquè no tenen la mateixa importància en la vida de la gent. Creieu que s'estan prenent mesures adequades per abordar la problemàtica de l'habitatge amb les competències que té un ajuntament, que sabem que són limitades, que després la Generalitat té les seves pròpies i l'Estat les altres? De fet, ahir el president del govern, Pedro Sánchez, anunciava un pla d'habitatge. Què podria fer l'ajuntament per millorar-ho? Habitatge públic sí que en pot fer un ajuntament, per exemple. Medià sí que ho pot fer un ajuntament. Es fa prou per una problemàtica que és la primera preocupació tant dels ciutadans de Sant Cugat, i així ho manifesta aquest informe, i si no m'equivoco l'Observatori Sociològic, com també els informes de la Generalitat i el CIS de l'Estat?
No sé, home, jo crec que construir nou habitatge, és evident que s'ha de construir nou habitatge, probablement. De totes maneres, a Sant Cugat, sol públic pràcticament no en tenim. Per tant, la construcció de nou habitatge jo penso que és una cosa relativament limitada. Uh-huh. Parlem de Can Regull, s'ha parlat de
l'Estonac,
de l'Estonac, s'ha parlat de... Bé, però jo crec que hi ha altres mesures que potser serien fàcils o més assequibles per lo que és les competències d'un ajuntament, com podria ser doncs facilitar la rehabilitació de determinats habitatges, com podria ser revisar quants habitatges buits tenim a Sant Cugat, una estadística que segons qui et diu parla de 2.000 i pico, segons qui la diu que això és impossible, etc. En qualsevol cas, considero jo que no ho tenim calculat i que, per tant, doncs, això ens limita de veure què podem fer i quin abast pot tenir aquest assumpte. L'altra cosa seria, doncs, revisar els habitatges que estan buits, fer-los un increment en el preu de l'IBI, i els que es porten més de 3 anys buits, doncs el 100% de l'IBI. És a dir, fer aquestes petites coses que sí que estan a l'abast del govern municipal i que van... Ja sé que potser això no resol el problema. Uh-huh. El problema no és més de Sant Cugat,
és
un problema estructural de tot Catalunya i jo crec que de tot Espanya, però crec que aquestes petites mesures podrien contribuir més enllà de l'habitatge públic que es pugui arribar a fer.
Rogeli, Ferran.
Jo crec que hi ha un... Tenim diversos problemes en el tema de l'habitatge. Segons l'Illa, fa massa dies, va dir que es construirien 40.000 habitatges. Ja m'explicareu a veure com es fa això en una ciutat com Barcelona, que segur que n'hi ha moltes de buides, molts de buits d'habitatges, perquè a nivell d'Espanya es parla de 400.000 habitatges buits. Però és que jo començaria per dalt de tot. A veure, hi ha una llei de l'habitatge? Que no hi és. Què passa, llavors?
N'hi ha una que té escletxes.
Sí, però...
Però no es compleix.
Però a Sant Cugat, per exemple, sense anar més lluny, el llogar un habitatge pues et costa un dineral. Hi ha habitatges de 1.600, 1.700, 1.800. Qui pot pagar un habitatge d'aquesta mena de lloguer? Ja no diguem de comprar, perquè les compres ara ja, això de comprar, la paraula comprar habitatge, jo crec que ja ha desaparegut del mapa d'alguna manera, no?
1.419 euros de mitjana, les últimes dades de lloguer un pis a Sant Cugat.
Clar. Llavors, què està passant? Doncs que aquí sempre s'està afavorint, malgrat tinguem un govern socialista, estic parlant d'Espanya, i també de Catalunya, clar, un govern socialista teòricament d'esquerres, el tema de la vivenda segueix anant amunt. Per tant, és urgentíssim que s'acabi de fer una llei que no perjudiqui, ho dic així de clar, no perjudiqui els més, la gent que té menys diners. Dit això, a Sant Cugat sí que hi ha zones, sí que hi ha zones que són més cares, n'hi ha que no ho són tant, però la diferència abismal entre Sant Cugat i posem-hi també Barcelona i la resta, si ens anem més cap enllà, cap a Lleida o cap a Tarragona, és brutal. D'això, fa molts anys endarrere, els governs d'esquerra en deien punyetero capitalisme, i això és el que impera en aquests moments. Tenim el capitalisme, que és els amos, els que manen, els que guanyen més diners i els que continuen guanyant més diners, sobretot en un tema tan primordial i necessari i de primera necessitat com és l'habitatge.
Ferran.
Sí, jo el que veig aquí, particularment a Sant Cugat, és que si hi ha demanda, tindrem oferta. Vull dir, aquí surt un pis de 800.000 euros i no triga a vendre's. Vull dir, la gent està comprant sobre el planell, vivenda cara. Llavors, si aquesta demanda continua estant, els promotors continuaran col·locant pisos cars. La solució, doncs, com diu la Roser, solució és molt complicat. Sòl públic, Sant Cugat no, dius que no...
En té poc.
Que en té poc, però jo crec que és la solució, que l'Ajuntament tregui sòl públic i comenci a construir habitatge a través de promosa, habitatge social, perquè pugui la gent quedar-se. És de difícil solució, però jo el que veig més, ja no només a Sant Cugat, vull dir que qualsevol promotor treu una promoció i té demanda. Vull dir, la gent ve aquí a Sant Cugat i es gasta 800.000 i per un pis, I no,
però
estem parlant de...
Fixa-t'hi, perdona, que quan parlem de sòl públic, en el fons no estem parlant... O sigui, totes les promocions que ara mateix estan sobre la taula del govern no són sòl públic. L'Estonac és un conveni amb un privat. Regull Centre és un conveni que s'ha de resignar amb els laboratoris Ferrer.
Que veurem com acaba.
Can Cabassa, igual. És a dir, que els tres o els grans projectes que en aquests moments estan sobre la taula, no estem parlant de sòl públic, estem parlant de sòl privat, que l'Ajuntament haurà de fer un conveni, i per tant hi ha un tomadaca que se'n diu, tu pots fer X pisos lliures i uns altres que no seran lliures i que seran, doncs, etc. Per tant, atenció quan parlem de sòl públic, perquè això exactament no és sòl públic. Per exemple, doncs, el famós de Can Ametller que se'n parlava, tenim en compte que la majoria de parcel·les no són tampoc de propietat pública. Per tant, si allà es vol fer tot el parc d'habitatge que estava projectat, el primer que s'ha de fer és una reparcel·lació i un contracte amb tots i cada un dels propietaris que hi ha allà. És a dir, això no és tan senzill ni es pot fer d'avui per demà. Per tant, diguem-li que sòl públic, en aquests moments en tenim molt poc.
De fet, té un 2,7% de puntuació a l'habitatge sobre 10 en aquest divaròmetre. A banda de l'habitatge, i ens queden 3 minutets, per tant, us demano brevetat per arribar al final, el trànsit i la seguretat ciutadana i la neteja són preocupacions destacades. El Ferran apuntava abans que potser una part d'aquesta mala nota d'haver dit que la ciutat ha empitjorat precisament era per aquestes coses més quotidianes que podem veure quan passegem per la ciutat. Hi esteu d'acord o hi ha altres preocupacions que creieu que passen per davant de la neteja, de la seguretat ciutadana i del trànsit?
Jo crec que la seguretat ciutadana en el fons està ben valorada i ocupa, quan tu veus la prioritat, està en el fons de tot, igual que per exemple que la migració, el qual és curiós perquè són dos temes estrella de determinats grups polítics que, en fi, que ja no cal mencionar, però que diuen que això és la màxima preocupació dels ciutadans, i efectivament això no és veritat.
De fet, la seguretat ciutadana és un dels serveis més ben valorats.
És un dels serveis més ben valorats, i a damunt, entre altres coses, és perquè les xifres canten, vull dir que no és que ens ho inventem, sinó que canten. No? En quant a la neteja, bé, per mi personalment no és un problema bàsic. Entenc que ho pugui ser per molta gent, però per mi, concretament, crec que hi ha altres problemes més importants a la ciutat que la neteja.
Breument, Roseli...
Per dir 3 minuts, o 2 minuts.
I Ferran, sí.
Jo crec que efectivament el tema de la neteja és un, com diu la Roser, no és un tema prioritari, n'hi ha d'altres. Ho és també perquè el tema de la higiene i també el tema de l'educació en les deixalles, sobretot per part de la població, que aquí
potser també, si tots fossin més responsables hi hauria menys problemes.
Aquí també incidiria. Jo vaig a tirar les escombraries i veig els contenidors buits i quantitat de deixalles per terra. Jo començaria també per aquí, però la responsabilitat de tenir una recollida concal, de mantenir els carrers nets i de que hi hagi, doncs, això, les condicions higièniques saludables perquè la població doncs visquem més i millor, doncs això sí que respon a la responsabilitat de l'Ajuntament.
Mm-hmm. Ferran, per acabar.
Bueno, clar, jo amb això a lo millor soc més crític, però en el sentit de que a mi m'agradaria saber aquestes enquestes a quin tipus de població es fan. Si les fan a la gent que ha vingut a viure aquí, ells tenen la seva vivenda, no tenen un problema de vivenda, estan pagant la seva hipoteca. La immigració tampoc els hi pot preocupar, com a molt tenen una noia que els hi ve a fer les feines, vull dir que no és un problema per ells. Quin problema té la gent? Pues que quan entra a casa seva no tropessin amb un arbre que estigui malament o una vorera que estigui trencada o que no li recullin les escombraries. Llavors, clar, quan fan aquest tipus d'enquestes, a qui preocupa, qui contesta i quina és la preocupació? Vull dir, jo crec
no
et que
sabia
aquí
dir la metodologia, m'ho miraré i t'ho explicaré després. En tot cas, en el cas de l'Observatori són trucades telefòniques, sí, a telèfons fixes.
Que probablement la gent que està amb un telèfon ho fixa i contesta, té unes característiques peculiars.
Per això dic que
i a damunt tampoc la mostra no és excessivament gran pels 100.000 habitants que té Sant Cugat, i per tant doncs suposo que té els seus dèficits, però bueno, en tot cas
són les dades que
i a damunt el que té potser també de bo és que és comparatiu d'un any per l'altre o d'un moment per l'altre, que això fa que
puguem veure aquests canvis en la percepció ciutadana.
Sí.
Roser, Rogel i Ferran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la tertúlia ciutadana d'aquest dimarts. Si voleu quedar-vos, esteu convidats, perquè ara ho apuntava el Rogel, i aquest cap de setmana arriba una de les cites destacades del gener a la ciutat, els Tres Tombs, Sant Antoni, i tenim la Rosa Díaz, que ha entrat aquí mitja tertúlia.
Bueno, en tot cas, felicitats per la medalla d'or que us han donat l'Ajuntament.
Aquesta tarda. Ara parlarem amb ells i amb el Ferran, que representa la Unió Sant Cugatenca, que són els banderers d'enguany d'aquesta festivitat. Fins ara.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.